del Transmet. Doncs en aquests moments no destaquen alteracions significatives a la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona. Així que a hores d'ara podem parlar de plena normalitat, on trens, metro i busos circulen sense cap tipus d'incidència destacable. De moment, això és tot des del Transmet. Bona tarda.
Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona. La Fundació Oncolliga celebra enguany 20 anys ajudant persones amb càncer i els seus familiars. L'entitat que desenvolupa la seva activitat a les comarques de Barcelona té seu a Barcelona Ciutat i a Terrassa i delegacions a Sabadell, Badalona, Matadepera i Sant Cugat, entre altres poblacions. Per conèixer més de prop la seva tasca i l'evolució del servei que ofereix, hem convidat l'actual presidenta i cofundadora d'Oncolliga, Maria Assumpció Vilà. Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
En aquestes dues dècades s'han atès més de 26.000 persones, s'han fet més de 142.000 visites. Aquestes serien les xifres que resumeixen una mica el que ha donat de si aquests 20 anys. Però anem a l'origen. Quan comença i com neix aquesta Fundació Oncolliga?
Sí, doncs mira, nosaltres vam néixer a final del 2003, i vam treballar el 2002 i el 2003, un grup de persones del món empresarial, bàsicament de la zona ciutat, van decidir doncs, crear la fundació per donar suport als malalts de càncer i als seus familiars. Aleshores, la persona que va encapçalar tot això, que és avui dia el president d'honor, Josep Antoni Díaz Salanova, ell doncs, ja havia estat també amb altres dirigint altres entitats de donar de suport als malalts de càncer, i llavors ens va aconseguir trobar les persones que volien formar part del patronat, i per això vam fer una fundació, i vam començar doncs, amb aquest projecte, no? I aleshores doncs, jo mateixa vaig aportar doncs, la part tècnica, no? Vaig organitzar la manera de tenir un equip, un bon equip, jo crec que un gran equip que pogués donar l'atenció psicosocial a persones amb càncer i les seves famílies durant tot el procés de la malaltia, amb l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida, perquè si bé la sanitat catalana, evidentment que hi ha una cobertura i un suport, però no arriba a tot arreu, i sobretot nosaltres el tema mèdic, que evidentment que no el toquem, eh? Però sí aquest suport psicosocial que tant es necessita, tant el pacient que està passant la malaltia com el seu entorn, doncs és el que ens van proposar donar aquest suport a totes les persones que ho necessitessin. I així doncs ho hem començat.
I com s'ha anat estenent aquest servei que oferiu des de la Fundació amb el naixement de les delegacions que us ha permès arribar a més persones afectades?
Sí, Terrassa, per exemple, doncs de seguida va ser un dels llocs que es va incorporar, vam posar allà una seu, i també després va seguir Sabadell, o sigui que són dues ciutats prou importants. Després en van seguir altres, Sant Cugat del Vallès, Vilassar de Mar, Rubí, Calella, i altres que s'han anat, no sé, aquestes són, diguéssim, les més importants, les que tenen començar, i ens anem estrenant mica en mica, no? Ara en tenim dos o tres en projecte, perquè intentem doncs, arribar a la majoria de gent possible. Encara que tinguem aquestes seus i estiguem aquestes poblacions, hi ha persones d'alrededor, doncs, per exemple, des de Barcelona ens venen persones de Badalona, d'Hospitalet, del voltant, perquè en realitat l'àrea metropolitana nosaltres, doncs, clar, la podem cobrir perquè, bueno, hi ha el transport més o menys bo, però que es poden desplaçar. I, per tant, doncs, la nostra intenció és donar-nos a conèixer, evidentment, perquè la gent sàpiga que poden recórrer nosaltres, i després també necessitem recursos econòmics per poder seguir endavant. Nosaltres, doncs, rebem, evidentment, subvencions de les entitats públiques, tant de Generalitat com de l'Ajuntament, tant de Barcelona com d'aquestes poblacions que he dit, però, bueno, sempre falta més recursos, no? Intentem que doncs, des de les empreses també puguin col·laborar des de les empreses i des de la pròpia societat, no? He de dir que tots els nostres serveis són gratuïts, són gratuïts. Això no vol dir que puguin venir persones que puguin pagar-lo, diguéssim, i que llavors, doncs, esclar, quan els diem que és gratuït, diu, home, és que jo puc pagar, dic, doncs, no pateixis, escolta, fas un donatiu i ja pagues de forma de visita o el tractament que et fem, no? Per tant, he de dir això, que els nostres serveis són gratuïts perquè van destinats a les persones que no tinguin altres mitjans.
Maria Assumpció, no dir... és que la perdem. La qualitat de la trucada del so no és que sigui massa bona i de tant en tant perdem, i perdem part del missatge que ens està, que ens està transmetent. Intentarem a veure si podem mantenir la comunicació de manera que puguem entendre el que ens està explicant.
Sí, jo no em bellugo gens, no em moc gens per això, perquè ja sé, com que estic amb un mòbil, ja sé que de vegades hi ha algun problema.
Sí.
Repeteixo l'última part, diguéssim.
En tot cas, estava parlant dels serveis que ofereixen. Jo m'agradaria preguntar-li qui pot recórrer als serveis que donen des de la Fundació Oncolliga.
Sí, pot venir qualsevol persona que tingui que pateixi la malaltia, que tingui un càncer, sigui el que sigui, i nosaltres donem aquest suport psicosocial. Hi ha persones que venen molt embuixades, i ja, que això abans també ho he dit, que no solament la persona que pateix la malaltia, sinó també els que estan al seu costat, els familiars, no? I aleshores nosaltres donem aquesta atenció. Després també tenim serveis especials, com per exemple atenció domiciliària, servei domiciliari per persones, això ja són professionals naturalment, que tenen aquestes persones i que van a la casa, doncs ajudar amb el servei domèstic, la neteja del propi malalt, de la casa si convé, en cas de persones que no tinguin recursos, no? Després també tenim ajudes de farmàcies, perquè moltes vegades els tractaments, doncs, esclar, la Seguretat Social cobreix una part, però no tota, i per tant també donem aquest servei. I després, que també és molt important, i sembla que cada vegada, doncs, com que afortunadament la malaltia allarga molt més, inclús es cura i es converteix en una malaltia crònica, vol dir que hi ha persones que quan estan a casa seva després d'una intervenció, per exemple, necessiten material ortopèdic, com pot ser un llit, com poden ser cadires de rodes, o la típica cadira de rodes, per poder-se bellugar, i llavors nosaltres tenim aquest servei que els hi deixem i també és de forma gratuïta. Cal insistir en això, no? Que els nostres serveis són gratuïts, i per això, doncs, la nostra vessant doble és la bona atenció, evidentment, però també, doncs, la recaptació de diners per poder seguir fent tot aquest, poder tenir a totes aquestes persones.
Mm-hmm. L'objectiu que s'havien plantejat al principi de la creació d'aquesta fundació, l'han assolit en aquests 20 anys? Quin balanç faria?
Jo faria un bon balanç, els principis van ser durillos, però lògicament, i després, evidentment, que la pandèmia, els dos anys de pandèmia, han fet molt mal, perquè, és clar, els nostres professionals no podien atendre les persones ni als propis locals nostres ni a domicili. Aleshores es va fer una gran tasca d'atenció telefònica. Aquí no es va parar, no es va parar perquè, clar, ni els professionals podien venir al despatx ni podien anar a les cases, lògicament, ni menys als hospitals. Aleshores, doncs, vol dir que telefònicament no es va parar en cap moment de seguir donant aquesta atenció. I, per tant, van ser dos anys, evidentment, molt durs. Aleshores, també, d'altra banda, es van suspendre moltes activitats que fan aquestes persones que tenim en els diferents territoris. Aquestes persones, doncs, fan actes com, per exemple, fan teatre, fan esports, fan curses, dinars o sopars per recollir diners per anar sustentant també tots aquests serveis. I aleshores, clar, ens hem trobat que en més de dos anys tot això no s'ha fet. Per tant, esclar, la qüestió econòmica ha sigut molt difícil, com quasi totes les nostres entitats, vull dir, totes les entitats del món social han patit aquesta situació. I a més, esclar, que hi ha hagut moltes necessitats que sense la pandèmia, doncs, no havien aflorat i que ara han aflorat. i per tant han sigut dos anys tenim claríssim que per tot el món social i per totes aquestes entitats similars a la nostra i les que no cal dir-ho, doncs aquestes més grans, Càritas, Creu Roja, etcètera, doncs que han tingut verdaders problemes per poder tirar endavant i per aguantar aquesta situació tan difícil. Ara estem a la postpandèmia i ara comença a ser ja doncs, un descans pensar que podem actuar i atendre doncs, lliurement a les persones.
I ara mateix, quin diria vostè que són els reptes a partir d'ara?
Bé, nosaltres aquest any, al fer 20 anys, doncs, hem fet una mica de repàs de les coses que podem millorar, que això, evidentment, que sempre s'intenta fer, no? I volem també fer actes lúdics i de celebració. Estem preparant una jornada aquí a Barcelona el dia 5 de maig, que la volem titular, diguéssim, què ha passat després de la... Què està passant després de la pandèmia, no? Aquesta postpandèmia, com en quina situació ens trobem. Perquè, clar, nosaltres també tenim un voluntariat molt potent no solament d'obtenció de recursos, com deia abans, sinó també en els hospitals a fer companyia en els diferents serveis i també domiciliaris. Tot això, evidentment, es va tenir que suspendre totalment. Ha costat una mica renovar-ho i tornar a començar perquè, doncs, es fa, bueno, moltes persones doncs, també han tingut molta por de tornar a l'hospital i això ha fet doncs, que per part de tots aquests voluntaris i de les persones que ho estan portant, s'ha tingut que fer un esforç que lògicament, doncs, encara ara diria que hi ha persones que els hi fa por, no? Venir inclús aquí als nostres serveis, que per cert nosaltres doncs, considerem que, per exemple, aquí dintre del despatx, doncs, quan s'està tenint a les persones que venen, portem mascareta, perquè considerem doncs, que és un centre que hi pot haver doncs, venen moltes persones i per tant, com igual que les farmàcies i tots els llocs, tant els CAPs com els hospitals, se segueix portant mascareta. Nosaltres aquí, quan s'atenen els pacients, també ho estem fent, no? Perquè encara hi ha, doncs, evidentment que no hi ha la pandèmia ni la por que hi havia, però el virus segueix aquí. I per tant, doncs, bé, el nostre repte és que acabi de passar això d'una vegada, poder celebrar que estem tornant a la normalitat i que el nostre futur en l'atenció oncològica, doncs pensem que tant les administracions públiques, la sanitat pública, com nosaltres, doncs hem no solament de mantenir-la, sinó que l'hem de millorar.
Mm-hmm. I ja que estem parlant de commemorar aquests 20 anys, de quina manera tenen previst celebrar-ho?
Sí, aquesta jornada que volem fer el 5 de maig, que volem també tenir tota la intenció i ja estan avisades que aquestes delegacions que tenim tothom pugui participar i que ens expliquin una mica al voluntariat com ho van viure, què va passar en el moment que se'ls hi va tallar tota aquesta activitat que feien, tant la lúdica per obtenir recursos com l'assistencial, no? Com van viure això i com estan vivint ara aquest retorn, no? I després, doncs bé, sobretot per també agrair tot l'esforç que s'ha fet, també diria que pel personal contractat, perquè evidentment totes les persones que tenim aquí treballant, els professionals de psicooncologia i tot el Departament de Comunicació, etcètera, evidentment que tenim persones professionals contractades. I també agrair en fi l'esforç que ha suposat el tenir que treballar doncs, en mitja casa, en mitja d'estat, en mitja casa, que tot això, doncs, la veritat és que ha sigut costós. Penós, no? I aleshores, doncs, això sí que d'alguna manera volem fer aquest agraïment, no? I confiar, doncs, en que ara pues, ens estem també refent del tema econòmic, perquè han sigut dos anys, doncs, que bueno, la veritat és que ha sigut difícil econòmicament parlant, també, i que, per tant, ens hem de refer d'aquesta situació i a partir, doncs, d'aquest 2023 pensem que sabrem cap on hem d'anar, d'on venim, ja ho sabem, perquè ho tenim claríssim, el que som, que tenim que seguir-ho explicant i sobretot cap on volem anar.
Per últim, i per aquelles persones que ens estiguin escoltant i poden necessitar els serveis de l'Oncolliga, com ho han de fer? De quina manera s'han de posar en contacte amb l'entitat?
Sí, jo aconsellaria que entressin a la web, que hi ha tota la informació, la web és oncolliga.cat, i aleshores, doncs, a partir d'aquí, bueno, també les persones de les poblacions que tenim delegació ja ens acostumen a conèixer. Però, a part d'això, qualsevol persona doncs, de Barcelona que no ens acabi de conèixer o de les altres poblacions del Vallès, doncs, a la web trobarem tota la informació i llavors es poden posar en contacte amb nosaltres telefònicament, no ara es poden donar tots els problemes, però jo crec que tampoc seria d'utilitat. Si et sembla, donaria el de Barcelona, que potser doncs, bueno, des d'aquí podríem centralitzar i derivar-los a les altres, centres. El nostre telèfon és el 93 240 58 88, però jo recomanaria doncs, que entressin a la web, allà hi ha tota la informació i allà us poden dirigir doncs, a cada població.
Doncs Maria Assumpció Vilà, presidenta i cofundadora d'Oncolliga, esperem que per molts anys puguin continuar donant aquest servei. Moltíssimes gràcies per acceptar la invitació del Connectats.
Moltes gràcies a vosaltres i que també tingueu molt d'èxit i que ojalà ens hagi escoltat molta gent i sobretot els que ens necessiten que puguin arribar a nosaltres.
Així ho esperem. Gràcies i bona tarda.
Gràcies, bona tarda.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Bé, doncs ara al Connectats obrim l'espai dedicat a la salut. Avui per parlar d'endometriosi. Una de cada 10 dones d'entre 12 i 50 anys pateix endometriosi. Són dades que recull el Departament de Salut i que constaten que és la malaltia ginecològica més freqüent. Dolors menstruals invalidants o infertilitat són només alguns dels símptomes d'aquesta patologia crònica que a hores d'ara encara no té un tractament definitiu. De tot plegat en parlem avui, Dia Mundial de l'Endometriosi, amb Eva Berrocal, que és membre de l'Associació Afectats per l'Endometriosi de Catalunya, i també la nostra companya Rocío Gómez. Molt bona tarda a les dues.
Bona tarda.
Bona tarda, Rocío.
Eva, ara ho explicava la Carme, que una de cada 10 dones d'entre 12 i 50 anys pateix endometriosi. Vosaltres, des de l'Associació d'Afectades per l'Endometriosi de Catalunya, esteu trobant ara mateix, que després que s'hagi fet aquesta campanya a través de xarxes socials, pel Departament de Salut i també amb influencers, heu trobat més gent que s'apropa a buscar el vostre suport?
Doncs sí, durant el mes de març, com és el mes de l'endometriosi, quan fem molta més campanya i doncs, fem més difusió de l'enfermetà, doncs en aquest mes és quan ens contacten més dones.
I quan arriben a vosaltres, què és el que us expliquen?
Doncs mira, si et soc sincera, la majoria de dones que ens contacten tenen la mateixa història totes. Doncs que sempre els hi han dit que el dolor de regla és normal i que, bueno, hi ha el tabú de que, com som dones, hem d'aguantar el dolor. I es pensen, doncs, que això és normal. Ens contacten, doncs, perquè han anat a molts metges, tenen uns historials mèdics que són, semblen el libro gordo de Petete, i clar, com no és una... El problema està en que els especialistes no estan ben formats sobre aquesta malaltia. I perquè hi hagi un diagnòstic, val? Si les visita un metge que no està ben format, doncs no pensen que és endometriosi. Doncs van a, em fa molt mal, doncs li fan una ecografia normal, i amb una ecografia normal, si aquest metge no en sap, doncs no es veu. Aquest és el problema. Doncs li diuen que, bueno, doncs ets una dona que et fa més mal la regla que altres i que això, doncs, bueno, és normal i que el dia que tinguis un fill, que aquesta és una de les coses que també diuen, que quan tinguis un fill, doncs aquest dolor se't passarà.
Poca sensibilitat, veig, per part d'alguns professionals.
I en dones, doncs, el problema està que moltes venen polimedicades. Per què? Doncs han anat al ginecòleg, li diuen que és normal, el dolor continua, van buscant, pensant-se que tenen problemes digestius, van al digestòleg, també, doncs, no miren i com no li veuen res, doncs, així van passant d'un metge a un altre, fins que acaben amb un psicòleg, amb un psiquiatre. I què fan? Doncs empastillar-les, perquè diuen que és que tens dolors, perquè això ho tens en el teu cap, o és que no vols treballar, ets una vaga. Doncs aquesta és la història de moltes afectades d'endometriosis. I clar, això doncs si agafa... Al final arriba un punt que tens una depressió perquè no saps què et passa, tens uns dolors insuportables i el metge et diu, doncs clar, que és normal i que no et saben veure realment el problema que tens. Què passa? Doncs que van passant els anys i quan ja per fi donen amb un metge que de veritat en sap, doncs l'enfermetat ha avançat. I és quan tenen ja doncs, un grau d'endometriosis profunda i afectació amb altres òrgans. Per això és, nosaltres lluitem perquè els metges s'informin, sobretot també atenció primària, perquè és on primer acudeix l'afectada, i que sàpiguen que existeix aquesta malaltia doncs, ja per derivar a metges especialitzats. Ara, a veure, sí que en uns anys tot va canviant, els metges doncs, estan més informats, es parla més de la malaltia, però encara ens queda molta lluita per fer.
És veritat que fa, crec que va ser el 2019, a través del Departament de Salut es va activar un protocol, un nou circuit per a les persones que se sospitava que podien tenir endometriosi. Per exemple, hospitals com el Clínic compten amb una àrea especialitzada en endometriosi. Aquí al Connectats, que estem a l'àrea del Vallès, per exemple, l'Hospital Partaulí també en té uns especialistes o unes ginecòlogues que tracten només específicament a persones que tenen endometriosi, que com dèiem al principi, no només es tradueix en dolor pèlvic, no? I en regles molt abundants, sovint més dies del que hauria de ser habitual, sinó que quan una dona de vegades té molts problemes per quedar-se embarassada, pot ser que també estigui patint endometriosi. És a dir, hi ha moltíssims símptomes.
Sí, el problema també hi ha és que, a veure, aquesta malaltia doncs, ataca de diferent manera cada dona. Poden haver dones doncs, que tenen molt poca afectació, però tenen molts dolors. Val? Potser tenen només un grau 1 d'endometriosis, que és doncs, quistes en els ovaris. Val? I després hi ha dones, hi ha algunes dones que són asimptomàtiques, que no tenen dolor, però tenen endometriosi. I quan es donen compte, moltes s'han donat compte quan volen ser mares i veuen que no ho aconsegueixen. I quan ja van doncs, a informar-se de què és el que pot estar passant, que no es pot quedar embarassada, és quan els hi troben que tenen endometriosis. És que aquest també és un problema, un hàndicap de l'enfermetat.
A banda de la infertilitat o les regles invalidants amb aquests dolors que comentàvem, no? Les menstruacions que generen dolor pèlvic, fins i tot que se'n va a l'esquena, hi ha dones que diuen que és com si tinguessin apendicitis cada mes. Per tant, són uns dolors que ens hem d'imaginar molt, molt complicats i que se surt de la normalitat, no?
Sí, a moltes quan et donen doncs, els còlics aquests, que són uns dolors, ja et dic jo, ho he patit, i són uns dolors que diuen que són dolors més forts que un atac al cor, i és veritat. Jo suava, jo vomitava, no sabia què em passava i acabava a urgències, perquè l'únic que podien fer era punxar-me un calmant, calmar aquests dolors.
Clar, però és el que deies tu, no? Si anem posant pegats i no abordem la malaltia des del principi, ja després es complica. També el dolor a les relacions sexuals pot ser un símptoma. La gent que ens estigui escoltant també doncs, ens pot donar pistes que podem patir endometriosi i al final és la malaltia ginecològica més freqüent. Vosaltres, a l'associació, fa 10 anys que us veu constituir, a l'associació d'afectades per l'endometriosi, que qui vulgui o estigui interessat en buscar informació, les trobeu a xarxes socials, també endometriosiscatalunya.com. Heu vist, en aquests 10 anys, ha millorat la situació, per exemple, a nivell d'informació, de divulgació, que la gent conegui la malaltia i la comprensió de l'entorn?
Molt poc, en 10 anys. La veritat, sí que s'escolta més la malaltia, però encara queda molt, molt per fer. El que lluitem també a l'associació és sobretot perquè estem veient que nenes amb la primera menstruació ja estan tenint problemes. I el que s'hauria de fer és doncs, abordar aquesta malaltia des del principi. Som hi ha una generació, val? Que eren sobretot la que ens deien que el dolor de regla era normal i bueno, som les que tenim l'endometriosis profunda i a l'associació també el que lluitem és sobretot això, per les nenes que venen darrere. perquè si les tracten des d'un començament, doncs poden controlar l'enfermetat. I també recalcar i deixar molt clar que no té cura, que no és investigada, sobretot també a l'associació lluitem perquè s'investigui més sobre aquesta enfermetat, perquè, bueno, és una enfermetat de dones i, la veritat, si fos una enfermetat d'homes, ja existiria una cura. Jo vaig acabar hospitalitzada durant una setmana i no sabien què em passava i van decidir fer-me una laparoscòpia i el primer que van pensar és que tenia apendicitis. Però mira, jo amb 3 anys ja m'havien operat de l'apendicitis. Per això van decidir fer-me una laparoscòpia, em van dir que potser és que tenia una infecció amb una trompa i el que resulta és que tenia endometriosis i també tenia adenomiosis, que és, doncs, endometriosis a l'úter. Doncs mira, jo vaig acabar, em van operar el primer cop, em van treure un ovari, van decidir treure'm un ovari i ja està, i em van dir, tens endometriosis i fins que tinguis la menopausa t'has de prendre aquestes anticonceptives, que el que creen és una menopausa, i ja està. I bueno, no em trobava bé i vaig acabar a l'Hospital Clínic de Barcelona i allà em van mirar i van veure, doncs, que tenia l'úter molt malament, tot fet una pilota amb l'altre ovari, enganxat al budell, val? I m'ho van haver de treure tot.
És que la prevenció i el que deies tu, començar el tractament com més aviat possible, al final doncs pot garantir, sobretot, que no hagis de patir tot el que tu has patit, aquest patiment, aquest dolor físic.
Exacte.
I després doncs que et puguis tu reorganitzar la teva vida sense tenir en compte la malaltia, no? O almenys portar-la d'una altra manera, no? No, realment queda moltíssima feina per fer. La gent que s'apropa a la vostra associació, quins són els serveis o quin tipus de suport pot trobar?
Doncs, bueno, informem, recolzem, també donem recolzament familiar, perquè, bueno, la família, doncs, tampoc ho entenc. També som dones i aguantem molt el dolor. I potser a mi em mires i em veus que penses que estic bé, però en veritat estic tenint molts dolors. Això és el que tenim les dones, que ho aguantem i no se'ns veu potser, saps? Mm-hmm. Malaltes, però en veritat estem malaltes.
A banda de vosaltres, de la vostra associació, és veritat que cada vegada hi ha més activitats. Crec que vosaltres també participeu en Endomarts, no?
Nosaltres som les estem organitzant l'Endomarts. Sí.
Això mateix, però queda temps encara, no?
L'Endomarts és el dia 25 d'aquest mes.
I com funciona? És a dir, la gent s'ha d'apuntar? Com va? Explica'ns una mica.
No, el que és l'Endomarts no fa falta apuntar-te. Fem una concentració, hem quedat a les 10:30 del matí aquí a Plaça Catalunya. I baixarem des de Plaça Catalunya tot el que és el portal de l'Anja fins a la catedral de Barcelona.
Val.
I què fem? Doncs molt soroll.
Hem d'anar de groc, que és el color reivindicatiu o no?
Sí.
Val.
Sí. Veus? Anem de groc i, bueno, el que fem doncs és donar visibilitat a l'enfermetat. Aquest dia, la veritat, molta gent ens pregunta de què es tracta. Per això ho fem, i és una Endomatch que no només la fem nosaltres aquí a Barcelona, sinó que es fa a nivell mundial. Tots els països del món, si mireu per xarxes, veureu la d'associacions d'endometriosis que hi ha a cada país.
Sí, sí, és que si comencem a fer números, són molts milions de dones afectades per aquesta malaltia.
Doncs mira, 200 milions de dones al món.
Mare
de Déu. Poc.
Em sembla que hi ha pocs recursos, això és el que em sembla, que s'investiga poc.
Perquè és una enfermedad de dona, és molt trist, però encara som ciutadanes de segona. I tot és un negoci, parlant clar.
Sí, sí.
Val? També el que són, doncs, totes les clíniques de fertilitat. Aquest és un altre problema que hi ha. Doncs que moltes dones acudeixen a les clíniques de fertilitat, val? I els hi fan uns tractaments hormonals que les estan perjudicant, en veritat, si tenen endometriosis.
Està clar.
Això sí que han de tenir molta cura a les clíniques que acudeixen, s'han d'informar molt bé perquè els tractaments que els hi facin no siguin tan agressius.
No, està clar que si tu tens una patologia prèvia, doncs t'has de mirar molt més. A més, hi ha una estimulació hormonal evident per fer una fecundació in vitro i, per tant, les dones que pateixen endometriosi han de tenir un extra d'assessorament. Et deia abans que cada vegada hi ha més associacions, perquè vosaltres, com explicaves, feu l'Endomarch, però és veritat que al maig hi ha un festival de música, no? L'Endofest, que és a Premià de Dalt, que és per visibilitzar la malaltia i també per recaptar diners. Et sembla que repassem una mica la programació? Mira, estarà el Ramon Mirabet, el Pot Petit, de la Fe i les Flores Azules. Això és plaça Espolsada a Premià de Dalt, eh? Em sembla que està relacionat també amb el clínic, no?, que comentàvem abans.
Sí, el que fan des d'Endofes és recaptar diners, doncs, per la investigació, perquè el clínic, doncs, té diversos estudis que estan fent, i que nosaltres també, doncs, intentem recaptar diners, doncs, per aquests estudis.
Doncs, Eva, no sé si vols afegir alguna cosa més. Avui, justament, que és el Dia Mundial per visibilitzar aquesta malaltia, l'endometriosi.
Doncs, bueno, m'agradaria, doncs, això, que, bueno, totes les dones que vegin, doncs, que no es troben bé, que van al metge i que veuen que els hi diuen que el dolor de regla és normal, que no és normal el dolor de regla, no ha de ser incapacitant, i que de veritat s'informin, que aquí estem nosaltres, que ens poden buscar per xarxes i nosaltres les ajudarem, vale? I les guiarem amb quins metges, doncs, poden acudir perquè les mirin bé i sàpiguen realment què és el que s'hi està passant.
Doncs, Eva Berrocal, membre de l'Associació d'Afectades per l'Endometriosi de Catalunya, moltes gràcies per aquesta estona, per explicar-nos la feina que feu a l'associació i per donar a conèixer una malaltia que recordem que és la més freqüent, una malaltia ginecològica crònica, la més freqüent entre les dones de tot el món.
Des de l'associació, donar-vos gràcies per ajudar a fer difusió i que la malaltia es conegui.
Gràcies i que passis una bona tarda. Merci.
Igualment. Adéu.
A la tarda no et desconnectis. Connectar.
Bona tarda, connectats. Soc la Paula i us recomano la cançó de Disfruto, de la Carla Morrison. És una cançó que sempre me la poso al tornar a treballar. Treballo a una escola com a monitora d'infantil i és el meu moment de calma quan em poso aquesta cançó per arribar a casa i em transmet molta pau i tranquil·litat. Espero que us agradi. Un petó.
Acariciarte y ponerte a dormir. Es escalofriante tenerte de frente, hacerte sonreír. Daría cualquier cosa por tan primorosa, por estar siempre aquí. Y entre todas esas cosas, déjame quererte, entrégate a mí. No te fallaré, contigo yo quiero envejecer. Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo, guardar tu secreto, tus momentos, abrazarte, esperarte, adorarte, tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia. Oh, 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 oh.
Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
L'última secció del Connectats d'aquest dimarts. Entrem en el món de la cultura i, tot i que està molt enfeinada i li ha de milers de projectes, avui la Venus, la Valèria Núñez Saurí, ha trobat un moment per poder-nos presentar la seva nova creació, l'àlbum Boca Terrosa. I la tenim a Sabadell, amb en Pau Durant. Bona tarda.
Bona tarda. Doncs era gairebé missió impossible, però la tenim a l'estudi, després de gales i de fer-la voltar per tot el país, com aquell qui diu. La tenim aquí a Ràdio Sabadell. Venus, com estàs?
Doncs molt bé, molt contenta de tornar a casa, en aquest sentit. Molt, 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 molt bé.
T'hem vist a la gala dels Enderroc. No pares, no?
Sí, 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 sí. Ha sigut unes setmanetes bastant intenses, la veritat. Però bé, bé, molt contenta.
I bé, després de la moguda, pam, tenim sortint del forn. No sé si puc dir que està sortint, que ja ha sortit, que ja el tenim allò que el poses a la repisa de la finestra perquè refredi el nou pastís, el nou àlbum, aquest Boca Terrosa.
Doncs jo crec que sí, ha sortit, però també ara faltarà això, presentar-lo en concert, que també és una part molt important, i res, serà aquest dijous. Per tant, aquest dijous, o sigui, ara està com en la bandeja, ha sortit del forn, però ara perquè la gent el provi serà el dijous, diguéssim.
Hi ha molta feina en el fet de dir, bé, una cosa és posar-lo, no?, encapsular tota la música i dir, ara ja està preparada per ser escoltada, reproduïda, però ara portem-ho per fer-ho en viu, escena.
Sí, bueno, hi ha molta feina en tots els processos, penso, o sigui, no només ara en viu, sinó que, o sigui, en part tota la mare de cara que faig és perquè no parem d'assajar. Bueno, vam fer un estatge de 12 hores sense sortir i veure la llum del dia i encara estic arrossegant seqüeles d'això, però no, sí,
fa realment... cara de cansada, sí, que els oients sí, no et veien, sí. Ho haig de dir, fa cara de cansada, és així, sí.
Pues no és oci, és feina pura.
I això suposo que, clar, mentre ho estàs fent et vas imaginant de dir, bé, això està quedant xulo ara, però en el directe ho haurem de solucionar d'una altra manera, no?
Sí, jo quan faig l'àlbum, realment, sí, quan el produeixo, no penso realment mai, o gairebé mai, en com serà en directe, perquè al final és com que potser perds l'essència, no? Si et pares a pensar en com després ho has de presentar, que al final és una feina superimportant perquè et passes molt de temps fent una gira, no? Però de moment, de la meva manera de crear, no penso en com ho gestionarem després, sinó que li dono la responsabilitat a la Valèria del futur. Però ja em sembla guai, perquè així té diferents formes el projecte.
Què ens vols dir d'aquest Boca Terrosa? Quan va començar a néixer o a concebre's?
Doncs va néixer just en el moment del naixement, que va ser el meu primer EP, diguéssim. Es deia El Naixement, i allà ja vaig començar a crear aquest nou àlbum. O sigui, just quan estava sortint el primer EP, estava ja començant aquest àlbum, perquè estava com molta energia i no tenia gens de crisi creativa, al revés, era com tenia moltes ganes de generar contingut, perquè com que la vida em canviava superràpid, era com, uau, necessito com plasmar això sobre paper i sobre música, i va sortir una mica tot el que ve a ser l'àlbum d'ara.
A la nota expliqueu que podria ser una mala època, potser.
Sí, bueno, al final Boca Terrosa és una manera com molt divertida, no? O sigui, és una paraula bastant divertida, de com explicar una escena potser una mica més sad, en plan més trista, que és una persona regida, estirada al terra, i és com un moment de pausa, no? De com de saber que potser has un moment més aturat, però que necessites com cuidar-te per estar millor, no? I per això Boca Terrosa és com una mica el punt zero, de com punt de partida de cap amunt, de ser conscient que pots estar millor del que estaves.
Una mica una invitació a la reflexió, potser?
Bueno, potser no, o sigui, a valorar les petites coses i començar ja una mica a sentir més la teva banalitat més com positiva, o com, sí, com de cuidar-te, però sobretot de saber marxar i saber deixar les coses que et fan mal.
Quantes cançons eren les que tenies pensades? Tenies molt clar ja el número que havia de ser? Com es van anar fent les porcions?
Doncs realment n'hi havia 20 i pico de maquetes en total, i clar, de 20 i pico quedar-nos amb 10 ha sigut una feina, una mica de selecció, a vegades natural i a vegades com... Bueno, sí, ha sigut bastant natural, en veritat, de dir, va, aquestes tal, aquestes no les imaginem així, aquestes no sé quantos, però m'ha costat molt, és a dir, desprendre'm de 10 cançons ha sigut com, uau, com...
Dolorós?
No sé si dolorós, però sí que deia, ai, i per què aquesta i aquesta no, saps? però al final era la, ens deixàvem bastant portar amb el que ens venia de gust produir quan anava a l'estudi. I dèiem, va, avui ens ve de gust fer aquesta, doncs va, aquesta la treballem més, saps? I alguna que també ens havíem treballat ha quedat més pel camí, però bueno, no descartem d'aquí un temps treure-la igualment. Vull dir que també hi ha aquest punt de, mira, això que t'endús, tens material fet ja per un futur, saps?
Boca Torrosa, la venjança, eh?
Exacte.
La part 2. Consta d'Àguila, Guerra, d'Estoc, Xiu-Xiu-Leig, Mugró, Xiu-Xiu-Eig, ho he dit bé, Mugró, Marxa, Nena, Malic, Llençols i Diable, algunes d'elles amb col·laboracions.
Sí, tres col·laboracions que per mi són com bastant bèsties, o sigui, com... No sé, que si m'ho diuen fa tres mesos... Bueno, fa tres mesos en què ja els estàvem gestionant, però... Si m'ho diuen fa un any, no m'ho creuria gens, i fa mig any tampoc. Vull dir que és una cosa que ha estat com... com sent-ne conscient a poc a poc del guai que d'haver aconseguit el que hem aconseguit al final.
Abans que et pregunti per elles i ells, les cançons les podem escoltar separades? Trobes que la linealitat d'aquest ordre de la desena té un sentit en concret o en vols remarcar alguna en especial?
Jo per mi si animo a tornar una mica a l'antigua, de tornar a escoltar discos sense modo aleatori. Estic com parlant amb molt, com de cop poso com paraules en castellà, és que últimament m'està fent molta gràcia. Estic mirant una sèrie que m'està fent fer això, perdoneu.
Quina sèrie és? Ja posats, digue'ns-ho.
Bueno, és com que realment part de, o sigui, la Yolanda Ramos,
sí,
Benvinguts a la Família ho feia, però no sé, Paquita Salas i tot, com que té com expressions superdivertides i que acaba en castellà, i llavors no sé, m'ha fet com gràcia, amb les meves compis de Pis ho fem i estic com delirant una mica, però això, mira, ja no sé ni què està dient. Ah, sí, jo crec que això, que és molt guai desprendre's del mode aleatori, perquè crec que és bastant important fer cas o entrar en la mètrica o la decisió narrativa que tenim les artistes sobre el nostre contingut. També perquè crec que al final, no sé, tot té una mínima intenció, no?, a la vida en general, i crec que és guai estar obert a entendre-la.
I per què has fet aquesta ordenació? Per què és aquest l'ordre de la desena?
Doncs perquè crec que la primera es diu Àguila, i que parla ja directament del vol, del salt vol, i de saber que toca volar. Però clar, de saber que toca volar a fer-ho és molt difícil. És a dir, t'has d'omplir d'arguments, d'energia, t'has d'omplir de decisió, d'autoestima. O sigui, és un moment, crec que és delicat, perquè, ok, prens la decisió de que necessites deixar unes situacions o marxar o canviar coses a la teva vida, però fins que no t'omples de valor, no ho pots acabar fent, no? I al final crec que és el viatge entre que detectes el problema i que decideixes canviar el teu rumb o la teva vida en general. Llavors crec que és això, és com aquest moment. I Diable és com, ok, ja l'he hecho, ja estic allà super a tope, saps? Llavors penso que sí que hi ha com aquest punt.
Diable és una col·laboració amb els Flashy Ice Cream?
Just a Sabadell, sí, sí.
O sigui que tot queda a la ciutat.
Exacte, amb Diable tot queda a casa, sí, 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 brutal.
Parafrasegeu alguna cosa que la tenim sentida a vegades, no? Detalls d'aquests d'Instagram, també, no? Té algun tall d'aquests de...
Ah, sí,
de frase mítica, sí, de xarxa social.
Ojalá tiene el diablo, sí, 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 sí. És bastant bona. O sigui, no sé, realment aquesta cançó la vam produir amb el meu compi de pis, que també fa música, en Xico, que té un projecte preciós, i vam com, no sé, de cop vaig pensar que podia entrar una col·laboració del nivell de Flashy, perquè pel tema d'energia que tenen i tal, i just sempre ens havíem xerrat de, va, algun dia farem alguna cosa, i vam anar a l'estudi i ho vam fer, en dos dies ja ho teníem acabat.
També fas col·laboracions amb el Ferran Palau i la Meritxell Nederman, en aquests casos el Ferran Amalic i la Meritxell Amogró.
Sí, brutal, o sigui, no sé, és que us animo a escoltar-les perquè no sé què dir jo. O sigui, jo estic contentíssima de que hi siguin i que com han quedat les respectives cançons, però és un plaer, he après molt treballant d'aquesta gent, la veritat.
Els vas tu a buscar, us trobeu i és una cosa que, ostres, hi ha alguna guspira que us encén? Com es concreten aquestes col·laboracions?
Amb les tres col·laboracions ens coneixíem d'anar-nos trobant, cant i de diferents coses, però sobretot jo les escoltava molt, aquestes persones, prèviament, abans de fer les col·laboracions. Llavors ja havia tingut temps, jo crec que sense voler, el meu subconscient, d'empapar-se de les seves coses, i al final no vaig anar com a picar la porta super ràpidament amb una cançó zero feta, sinó que vaig anar amb tot ja molt empaquetat, molt ben produït i molt acabat, i els hi vaig enviar com ei, que tinc això, que potser si t'encaixa bé, i si no, cap problema. I les dues van respondre super positivament i de dir, pues, per mi encantada, i per mi encantat, i va ser un, ostres, que fort, doncs som-hi, o per mi més encantada encara.
També hi ha diguem, inspiracions de clàssics d'aquests de literatura catalana, no? Maria Mercè Marçal, Mercè Rodoreda, he sentit uns versos del Vent, de Raimon.
Sí, també. Sí, sí, perquè Guerra és una cançó que al final tracta de conflictes bèl·lics i de com... de, bueno, fa com unes comparatives bastant quotidianes sobre dos mons, un que es troba directament en guerra, com la coneixem, bèl·lica, i altre que es troba més en la bombolla del cercle de que no ens passa res en el nostre dia a dia, no? Llavors era com, ho estic sent superliteral, jo mai ho soc, i de cop Raimon, amb aquells versos que tan míticament coneixíem, doncs per dir-ho, és una manera de com col·locar una mica de poesia i de metàfora en un moment que era com tan totxo, que és parlar de conflictes bèl·lics.
Ens has dit presentació de Boca Torrosa dijous.
Sí, aquest dijous 16 de març a la Nau, que és a Barcelona, una sala brutal, i res, portem això preparant molta escenografia, moltes cosetes que creiem que poden ser molt guais i sorpreses de gent que vindrà a cantar, i res, no sé, a veure si veniu, encara queden algunes entrades, així que si encara esteu per aquí seria genial.
Doncs Venus, moltes gràcies per venir-ho a explicar al Connectats.
A vosaltres, que vagi molt bé.
Ja sabeu, disponible aquest Boca Torrosa perquè l'escolteu.
I'm sorry. Connectats amb Carme Reverte.
Música de Venus, la Valèria Núñez Saurí. Aquí fa una estona escoltàvem amb en Pau Duran parlant des de Sabadell, ara l'estem escoltant amb el seu treball. Doncs posarem punt final a aquest Connectats de dimarts. Gràcies per la companyia. Demà més a les 4 i 4. Una nova edició serà la de dimecres. Acabeu de passar bona tarda i continueu gaudint de la ràdio. Adéu-siau.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Qualitat, la traducció al llatí d'igualtat. I sobre això va la Cova del Foc d'aquest any.
És la 25a, 25 anys fent diades de tot arreu del Baix Llobregat, totes les colles, agrupa més de 1.000 castelleres i castellers al Prat, per tant serà un acte de ciutat on volem que tothom hi sigui partícip i on farem segurament un dels actes més macos de temporada en aquell dia.
El Prat Ràdio, tota l'actualitat per tu.
El reafter de los domingos se llama Dance Tour. En el Prat Radio, cada domingo, de 3 a 5 de la tarde, la fiesta continúa. No acaba el fin de semana. El fin de semana acaba de comenzar con Dance Tour. J.M. Salinas te ofrece todas las mejores novedades de la música dance, la música dancing, la música dance. Bueno, da igual, la música chumba chumba. Súbete a nuestro avión y disfruta de las mejores novedades. Disfruta de los bonus tracks, de los remembers y, como no, de las mejores sesiones, esas que te editamos cada fin de mes. Y, como no, viajamos en nuestro avión a cualquier parte del mundo para descubrir lo que se escucha en ese país en concreto. ¿Dónde viajaremos? Ya sabes, cada domingo de 3 a 5 de la tarde, Dance Tour con J.M. Salinas. J.M. Salinas. J.M. Salinas.
Esto es Mate, Tango y Folclore. Todos los miércoles de 15 a 16 horas viajamos por el Río de la Plata, cruzamos la cordillera y nos introducimos en el tango, en el mate y en el folclore.
Tomar el mate, por Dios, con buena persona.
No te lo pierdas.
Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web, baltasarmediadores.com.
Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
La moto de Sasha. Todos los martes de 9 a 10 de la noche, un programa donde hablaremos de... No recuerdo nada. La moto de Sasha... Esto es absurdo. La moto de Sasha, un programa de...
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Són les 6.
Serveis informatius. El Prat Ràdio.
Bye.
Bona tarda, us parla Rocío Santa Eufèmia. L'aqüífer del Delta del Llobregat és un dels principals recursos hídrics del territori i esdevé essencial per combatre la sequera que vivim des de fa mesos. De fet, el Prat s'abasteix amb un 80% d'aigua extreta de pous freàtics que es tracten a plantes municipals. L'altre 20% es compra a l'ACA. És per això que, tot i les restriccions de l'Agència Catalana de l'Aigua, el Prat es podrà seguir fent la neteja de carrers i el rec d'arbrat i zones verdes amb certa normalitat. I és que per aquests usos es fa servir aigua no potable. Els costos d'extreure i tractar l'aigua freàtica s'han incrementat notablement a causa de la pujada del preu de l'electricitat. Tot i aquest encariment, la factura d'aquest servei al Prat és de les més baixes de la comarca, ja que fa anys que no s'apuja.